Tocat un quart de nou del vespre, demà arrenca la fase de grups de la Lliga Catalana Masculina d'Hockey Patins, tret de sortir del curs 21-22, que disputen 12 equips repartits en 4 grups, dels quals 8 es classificaran per la fase final que es disputarà a Sant Hipòlit de Voltregà entre el 31 d'agost i el 5 de setembre. El partit inaugural de la competició el disputen demà al Palau, el Barça i l'Igualada. I com que sempre ens ve molt de gust parlar amb ell, és una excusa magnífica aquest inici de temporada per saludar l'entrenador del Barça, l'Edu Castro. Edu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Moltíssimes gràcies per l'última frase i per aquesta que acabes de dir.
No, home, sempre ja ho saps que... Bé, aquí entrevistem qui és notícia, però ja, com en tots els ordres de la vida, hi ha gent amb qui et ve més i menys de gust coincidir, i no me n'amago, en el teu cas és un plaer conversar sempre. Fetes les presentacions, Edu, deixa'm preguntar-te... Per raons òbvies, per l'implantació que té l'hoquei a Catalunya, la Lliga Catalana és més exigent per arrencar la temporada que la de cap altre esport.
Sí, és genial. Ja fa algunes temporades que s'ha recuperat la Lliga Catalana, i més que una competició de pretemporada, és tot una posada a punt i ja té un prestigi propi des de fa força temps. Nosaltres recordo que vam encetar el projecte nostre... perdent en semifinals en la primera lliga catalana que vam jugar, i això ens va deixar un regust de boca a mar tot l'any, i hem tingut la sort d'encadenar 3 victòries consecutives, però dos d'aquestes han estat a la pròrroga. Per tant, el nivell és altíssim, evidentment.
El Barça, i més quan ens expliques que aquesta lliga catalana ja té molt de prestigi, sempre s'exigeix guanyar, però... també entenc que els grans objectius de la temporada són molt més endavant.
Sí, diríem que la pretemporada té dos grans objectius de títols que, si no els guanyes, sempre t'ho poden retreure, o t'ho pots retreure tu a tu mateix, i després venen la Copa del Rei, la Lliga, i sobretot la Lliga Europea, que són els títols de la regularitat, sempre diem les típiques fases dels que fan més il·lusió, però clar, competir contra els equips europeus, i després a la Copa, que és un format molt atractiu pel que allà en reunim els 8 equips a final de primera volta. Però també és veritat que els dos trofeus de pretemporada són superinteressants des de no només la posada a punt, sinó retrobar-nos amb l'hoquei, i són superinteressants des d'aquest punt de vista.
Precisament la temporada passada, si no em corregeixes, va acabar amb la Copa del Rei que va guanyar el Liceo. No sé si això ha fet que passessis un estiu amb aquest mal regust, o en general dones per bona la temporada passada.
A veure, jo crec que la Lliga va ser molt bona l'any passat. El Liceo va fer una temporada fantàstica des de tots els punts de vista. Ens va obligar a encadenar... Vam perdre només un partit en tota la Lliga. I ens va obligar a anar a guanyar a la Corunya. És veritat que el daltabaix gran va ser la Copa Europa, aquell cap de setmana a l'Uso, on no vam estar bé en cap de tots els partits, i tu jugaves tot a una carta. Recordo haver parlat amb tu d'aquella situació. I el tancament final de la Copa va ser atípic, perquè jugàvem a la Corunya, sí, perquè era contra el Liceo. Vam ser capaços d'arribar a la final amb un bon joc, crec, per les dates que eren. No estem acostumats a jugar a mitjans de juny una Copa. Era el final de la temporada, i la veritat és que en el partit final ens guanyen 3-2. 3 gols d'ells a bola aturada. No van ser mereixedors del títol, evidentment, però jo crec que vam fer un bon partit, sobretot a partir de que ens vam posar darrere el marcador. I al final, doncs, en aquest tipus de partit ha d'estar excel, sobretot a pista contrària, per poder guanyar.
En aquesta línia, i deixa'm que et pregunti en clau personal, clar, ha estat un estiu on la nova junta ha canviat l'entrenador de l'handbol, el de futbol sala, precisament guanyant la Lliga en l'últim partit, i els d'handbol la Champions. En algun moment vas pensar... A veure, compte, que no he guanyat la Lliga Europea i tampoc la Copa, a veure si em pentinaran.
Sí, ho he pensat. Des de la tranquil·litat, tots de l'estaf, de la feina que hem fet, i sabent on estem i que els resultats manen moltes vegades, si ho he pensat en algun moment, encara té més valor que el fet que hagin confiat en nosaltres per continuar. complint l'any de contracte. I amb tots els inputs positius de confiança en la feina que fem. És evident que qualsevol entrenador pensa que si no aconsegueixes objectius importants durant la temporada, i nosaltres de 20 títols en 4 anys ens han escapat 5, i evidentment cada vegada que ens escapa un és un daltabaix per nosaltres, però precisament el comentari que tu dius ens fa estar més agraïts a la confiança que ens han donat per continuar aquest any.
De cara a la temporada que arrenca, la plantilla perd Pablito Álvarez, un històric 10 temporades i 400.000 gols amb el Barça, i el Barça no fitxa ningú, passeu d'11 jugadors a 10. Això és una decisió de caràcter esportiu o va associada, com moltes de les que s'estan prenent, a la situació econòmica del club?
Bé, primer de tot m'ha fet gràcia dels 400.000 perquè crec que t'has quedat curt.
És que no tinc la dada, però sé que han estat molts.
No, Pablo feia més. Jo tampoc la tinc perquè quan són infinits ja deixes de comptar. És un jugador, era un jugador per nosaltres fonamental, ho continuarà sent allà on hagi anat. És una baixa que es produeix a final de temporada, que ve a reformar una mica el que està passant en el hoquei actual, i és que els clubs portuguesos fan inversions molt fortes per jugadors de primeríssima línia. En Pablo va arribar un moment de la temporada en què, tot i que semblava que es podia arribar a un acord amb el club, doncs va rebre aquesta oferta i va pensar que això era el millor, i degut a que era molt tard, la veritat és que també teníem 8 jugadors, tenim a Sergi Llorca que s'està recuperant, i vam pensar que podíem afrontar aquesta temporada amb garanties. És veritat que hi ha jugadors que són molt difícils de substituir, però l'afició del Barça pot estar convençuda de que lluitarem per tots els títols, amb una mica menys de potencial amb l'assistència del Pablo, però pensant en que podem ser prou competitius per intentar guanyar tots els títols de la temporada.
Edu, acabo una pregunta de format de competició. Avui el Comitè Europeu d'Hoquei ha anunciat el sistema de competició per la Lliga Europea d'aquesta temporada. Resulta que és diferent del que havia proposat l'Associació de Clubs. Això, evidentment, són temes d'alta política esportiva que no et deuen haver consultat a tu. Sí que et pregunto si el sistema, que sembla que serà definitiu, aquesta fase prèvia de 4 grups de 5 equips per passar a una altra fase de 2 grups, et convenç?
No, em convenç. Em convenç. Primera, que és veritat que prou feina tenim els entrenadors, però si he de reflexionar sobre el tema, que evidentment em toca, em convenç el format que presenta la ECA, i que em sembla que és una associació molt potent amb els principals clubs de la Hockey Lliga, més els clubs portuguesos més importants, que es classifiquen cada any per les finals, més clubs italians, i que el que proposaven era 2 grups de 8 a doble a una volta sencera i després una classificació per una final 8. Això ens semblava que garantia molts partits durant l'any de moltíssim nivell. Rebre el Porto, el Benfica, l'Oliveirense, el Forte, gairebé cada 15 dies al Palau, i nosaltres anar allà i estar tots disposats, aquests clubs, a fer-ho, em sembla que és una idea formidable, i espero que s'ho repensin i que hi hagi un acord en aquest sentit de les dues entitats que han de liderar això, i que anem a la Lliga que s'està pensant, l'Eurolliga, amb tantíssims equips i clubs de tant nivell, d'acord, crec que és el millor pel hoquei.
Doncs ja ho veieu, no només hi ha garrotades pels formats competitius europeus al món del futbol, sinó que ara també n'hi ha a l'hoquei. Edu, què estem llegint ara?
estic entestat en continuar amb Josep Pla, perquè els volums no passen perquè són tan bons que costa que passin, i aquest estiu he fet molt d'un escriptor italià que recomano a tothom, que es diu Dino Buzzati, i que té un llibre meravellós que es diu El desert dels tàrtars, que és una autèntica obra d'art. Com que sabia que m'ho preguntaries, m'ho he preparat una mica aquesta vegada.
Ideal, va ideal, perquè els que encara ens estan escoltant des de la platja encara són a temps d'apuntar-se a les teves recomanacions. Edu Castro, gràcies per ser el tot costa en aquest inici de temporada oficial i moltíssima sort.
Moltes gràcies a tu, un plaer com sempre.